I ara, en el temps de l'entrevista, continuem avui dilluns amb la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals del consistori per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes de febrer. Avui obrim la setmana amb Junts per Cerdanyola i el seu portaveu, a qui ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Joan Sánchez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs parlem del ple. Va ser un ple molt llarg, amb alguns debats molt intensos, sobretot en el torn de les mocions, però en primer lloc volem tractar un tema econòmic, el tema del pla de contractació, que dilluns passat el portaveu socialista ens va dir davant d'aquests micròfons que ja estava aprovat en Junta de Govern i que la seva implementació reduirà els pagaments que s'estan fent per reconeixement d'obligacions, que el 2020 van pujar 4 milions d'euros. Un procediment que ha provocat un informe de la intervenció municipal que alerta de possibles responsabilitats, fins i tot penals, segons va denunciar al ple el regidor d'Esquerra, Íñigo d'Enterria. Què passa amb aquest reconeixement d'obligacions? El pla de contractació pensa que serà una eina útil per esmenar aquesta situació?
Bé, serà útil si es pot tirar endavant, si es pot implementar. No ens recordem que en aquest ajuntament hi ha un greu problema de tràmit d'expedients. És a dir, per què tenim aquests pagaments d'obligacions? Doncs perquè no s'han fet les contractacions quan tocava. Per tant, donem la benvinguda a aquest pla de contractacions i esperem que es pugui tirar endavant. De totes formes, home, també cal recordar, per ser justos, que veníem, ara tenim 4 milions de pagaments fets així, amb aquest mètode, però és que veníem de tenir-ne 8. Per tant, bé, doncs no es pot negar que la situació ha millorat i si aquest pla de contractacions tira endavant, doncs ha de millorar encara més. Vull dir, podem fer tots els escarafalls que vulguem, queixar-nos i tal, però si veníem de 8, hem passat a 4, hem millorat, si passem de 4, passem a menys, haurem millorat, i el que cal esperar és que l'Ajuntament tingui l'estructura, el múscul administratiu per tirar-los endavant.
Doncs un altre pla que sí que es va aprovar de manera inicial va ser el pla local d'habitatge, sense cap grup en contra, Esquerra, Guanyem i PP es van abstenir, però això sí, amb tots els grups demanant més concrecions en aquest pla, unes concrecions de les prioritats, un pressupost i recursos humans per poder desenvolupar-lo. Ara, sobre el període de presentació d'al·legacions, pensa que serà una bona eina també per abordar un dels temes que més impacten a la ciutadania?
Sí, era una eina imprescindible, ara ja el tenim, però ara cal veure què fem, perquè és que el pla està molt ben fet, el pla ho recull tot, però sabem que tot no podrà ser, perquè ho preveu tots els escenaris possibles, totes les accions possibles que es pot fer des de l'administració, però, clar, què pot fer l'Ajuntament de Cerdanyola en aquest sentit? Posar-se a construir pisos de protecció oficial ell mateix? Podria, ja el sector Salvador Espriu, que sembla que seria la cosa més ràpida de fer, i al final quants habitatges tindríem? Al final serien poquets igualment. Sense renunciar que l'Ajuntament pugui fer les seves pròpies promocions, des de Junts creiem que cal apostar per les accions més ràpides i que demanen menys pressupost, que també estan previstes. Serien el foment de la rehabilitació, els treballs de millora de l'accessibilitat i sobretot la detecció de pisos buits perquè surtin al mercat. El que dèiem, l'Ajuntament pot construir, sí, però aleshores creiem que potser la inversió hauria d'anar a habitatge dotacional, és a dir, per totes aquelles persones que no tenen possibilitat, cap possibilitat d'accedir a l'habitatge. També és cert que aquest pla ho deixa tot una mica al centre direccional, i és veritat que si el 2025 s'han construït 3.000 habitatges, doncs d'una banda el preu dels pisos a Cerdanyola baixarà per força i de l'altra hi haurà molt habitatge protegit. Però clar, la necessitat és ara. Per tant, jo crec que no hem de caure en la temptació d'esperar el centre direccional i aquestes mesures que dèiem al principi es poden implementar ara. També és cert que l'Ajuntament segueix tenint el problema que ja deia respecte al tema anterior. És un tema de falta d'estructura. L'oficina d'habitatge ara sembla que s'ampliarà personal. Bé, doncs cal dotar-la de prou múscul per ser una veritable oficina d'habitatge.
Doncs un altre tema del que es va parlar al ple va ser el del crematori. L'alcalde Carlos Cordón va insistir en que la decisió final sobre aquesta instal·lació no la prendrà el govern en solitari perquè es tracta, va dir, d'un tema de ciutat i de fet va indicar que s'ha de treballar per buscar alternatives que evitin la seva construcció. També el portaveu socialista va dir davant d'aquests micròfons que tot estava pendent d'una sentència judicial que acotava molt al marge de qualsevol decisió política. Si és un tema de ciutat, com va dir l'alcalde, com s'hauria de prendre la decisió de construir o no el crematori? Vostès van... què en pensen que caldria fer, segons Junts, que si hi ha alternatives?
Jo crec que en aquest tema Cerdanyola té un problema. Com diu l'alcalde, és cert, és un tema de ciutat i l'alcalde en aquest sentit ho està fent bé perquè ho porta a ple i serà el ple el qui decideixi. Però tampoc cal oblidar que tots els temes que passen per resolució d'alcaldia, etc., són temes de ciutat, vull dir, i no tots passen pel ple. Bé, en tot cas, acceptant que aquest tema és molt delicat i l'alcalde no vol sobre les seves espatlles exclusivament aquest pes, el pes d'aquesta decisió, serà el ple qui decideixi. Arribat a aquest punt, com bé deia l'alcalde, estem pendents d'una resolució judicial. La mediació, pel que ens han dit, ha fracassat. És a dir, s'han posat diversos escenaris sobre la taula, diverses possibles solucions, i no s'han acceptat. Lògicament, perquè l'empresa deu pensar, deu calcular que la sentència serà més favorable a ells que qualsevol acord que deien, que es pugui arribar ara. Aquí el que, per la ciutat, el que serà greu és si ha de decidir entre tenir crematori o pagar una indemnització multimilionària. Clar, aquesta és la decisió greu de tot aquest tema. És a dir, no volem crematori. Lògicament, no el volem. Nosaltres tampoc no el volem. Però quan estem disposats a pagar i quantes polítiques de ciutat deixarem de fer amb els diners que haurem de pagar si finalment paguem per no tenir el crematori. L'altre dia sentia una entrevista d'algun dels altres portaveus que deia no, hem de seure amb l'empresa i pactar un preu raonable. És que l'empresa sap que qualsevol preu raonable serà inferior que el que li donaran els tribunals. Per tant, el que hem d'esperar és la sentència i després prendre una decisió en funció del cost que sigui, si és assumible, si no, si els grups estem d'acord o no.
Doncs un altre procediment judicial també complicat és el que envolta la revisió d'uns acords plenaris en relació al bosc tancat que ve sol·licitant l'empresa Esport Natura Rural, l'empresa que gestiona aquest equipament, i que sol·licita, recordem, la resolució del contracte i el reequilibri econòmic, segons va explicar el regidor de Finances, Javier Sánchez, qui també va demanar el suport per la personació de l'Ajuntament en aquest recurs judicial. I aquest punt doncs, va provocar crítiques de l'oposició per falta de coordinació, van dir, i organització de l'Ajuntament. Sánchez va replicar que la complexitat jurídica del tema no havia permès arribar a temps de donar una resposta a l'empresa dins del termini. Vostès accepten aquest argument?
Sí, és que està en línia del que hem dit en els dos anteriors punts. És a dir, és un problema de capacitat de l'Ajuntament de respondre a totes les necessitats que se li presenten. És a dir, l'Ajuntament ha de respondre al dia a dia, ha de respondre a les polítiques que vulgui implementar el govern de torn. En teoria hauria de respondre a les mocions que s'aproven al ple i que no estan previstes en el programa del govern. Però tot això és impossible. Per què? Perquè el dia a dia ja se'ls menja. Llavors, això fa que surtin temes com aquest. Un tema, també val a dir, on la informació que s'ha donat ha estat molt informal, perquè al final el que es parlava en aquest punt era, s'aprovava en aquest punt era personar-se en el contenciós, res més, però és que no se'ns ha facilitat l'expedient, per exemple, de la denúncia que ha fet el bosc tancat. Se'ns ha explicat de viva veu, però tampoc se'ns ha proporcionat la documentació. Per tant, fins que no la tinguem, no ens podem pronunciar.
Doncs obrim ara el paquet de mocions, perquè aquest paquet de mocions demanant l'amnistia per als líders independentistes presos, demanant l'indult per a Pablo Hasél i per la llibertat d'expressió, totes tres van ser rebutjades amb els vots del PSC, Ciutadans i PP, van encendre el debat sobre els límits de la llibertat d'expressió. Per a Junts, on s'haurien de situar aquests límits?
A veure, aquests límits amb la llibertat d'expressió haurien de ser molt, molt, molt reduïts. Reduïts amb el tema d'atacs a les minories que necessiten especial protecció i poca cosa més. En el cas de la monarquia, en el cas de crítiques al govern, és que qualsevol democràcia ho té permès i no hi ha cap problema. Que tenim una democràcia pretesament plena, constantment veiem com es vulnera aquest dret. Hi ha moltíssims exemples i per això doncs, hi ha d'insistir periòdicament. Ja sabem que els números en aquest ple ens ho posen molt difícil, que aquestes mocions tinguin endavant, però la que vam presentar junts, amb el, i si va sumar Esquerra i guanyem, de suport al Pablo Hasél, per exemple, era una moció ja molt diluïda perquè era exactament la que havia aprovat l'Ajuntament de Barcelona amb els vots del PSC i d'en Comú Podem, també. Per això la vam presentar aquí, pensant que podria també passar, però aquí el govern va considerar que el PSC de Cerdanyola no és el PSC de Barcelona, el senyor Collboni els ha adelantat per l'esquerra, com els agrada dir a ells, i aquí ens hem quedat, doncs, bueno, rebutjant una moció que apel·la al més bàsic del, o un dels drets humans més bàsics, que és el dret d'expressar-se lliurement. Digui el que digui, ens agradi o no ens agradi.
Doncs d'aquesta moció volíem parlar ara, de la que no es va aprovar, que amb els vots precisament del PSC, Ciutadans i PP. Per unanimitat sí que es va aprovar la moció d'Esquerra per la feminització del nomenclàtor a Cerdanyola. Avui se celebra un Dia de les Dones diferent per la pandèmia, però amb el mateix esperit reivindicatiu. Quin missatge vol fer arribar a la ciutadania en aquesta data?
En la data del 8 de març, bé, doncs, la reivindicació de cada any, no ens cansarem de demanar doncs, les reivindicacions que fan tots els col·lectius feministes, els fem nostres. Demanem que hi hagi més presència de dones en els llocs de lideratge, demanem que s'acabi l'esquerda social, salarial, i la precarització, tot i que la precarització tampoc és patrimoni de cap col·lectiu, la pateixen també els joves, la pateix tothom en aquests temps que corren, però s'hi ha de lluitar especialment en el cas de les dones perquè la venen patint des de sempre, i evidentment contra la violència de gènere. Hem de seguir avançant cap a la igualtat plena. És un problema estructural d'aquesta societat. A mi no m'agrada fer servir el terme patriarcat, però és que és així, és cert. Portem segles de subordinació de les dones en aquest patriarcat, i esperem que les lluites presents i les lluites futures ens portin que la generació de les nostres filles no ho hagin de patir.
Doncs Joan Sánchez, portaveu de Junts per Cerdanyola a l'Ajuntament de Cerdanyola, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i fins un altre dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.